Las parejas estables tienen los mismos derechos hereditarios que los casados.
¿Quieres saber qué derechos tienes? ¿A quién tienes que reclamar? ¿Qué plazo te da la ley?
Si no conoces tus derechos, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De què es parlarà? Amb Carme Munté, sotsdirectora de Catalunya Cristiana.
Vinga, va, un minut cap a passejar de les 10 del matí. Munté, què tal? Bon dia.
Molt bé, Joan Trias, què tal? Aquesta vigília.
Estic nerviós.
Avui
ja,
arriben els Reis.
Estàs nerviosa?
Ens porten pluja, em porta pluja.
Ja tocava.
Ja tocava. Hi haurà molta gent que potser li farà la guitza.
Sí, una miqueta.
Però cal pensar que tenim molta necessitat.
Hi ha una gran pregunta un dia com avui, que hi ha molta gent que es diu, calia que plogués precisament aquest vespre i aquesta hora? Cal que plogui ara mateix? Quan sigui.
A cada instant.
És igual.
Cal que neixin flors a cada instant, cal que plogui a cada instant. Per tant, no sé si m'ho preguntaràs, però jo demano als Reis de l'Orient que
pluja.
Portin pluja, que portin pau al món, evidentment, però pluja, necessitem molta pluja.
I tant.
Als nostres camps, pensem sobretot en, també amb la zona rural, amb tot l'àmbit de l'agricultura, el sector primari, amb ramaderia i
és
tot,
així.
Necessitem l'aigua.
Escolta, aniràs tu a la cavalcada o no?
Doncs la veritat és que sí. Sí, sí que anirem aquí a Barcelona i després ens n'anirem cap al Priorat, on tenim tota la família i, per tant, allà anirem a descobrir què ens han deixat els Reis.
Ara, ara. De moment, però, el que ens depara Catalunya Cristiana, ja ho sabem.
Ja ho sabem, i tant que ho sabem. Aquesta setmana parlem de Calant les xarxes al món digital, un titular que és molt... molt específic, perquè el que diu és que d'alguna manera el món digital, el que són els mòbils, el que són les xarxes socials, evidentment que comporten molts problemes, però també porten moltes coses positives i també és una manera d'evangelitzar molt important que tenim com a església.
Absolutament.
De fet, a les xarxes socials, ara justament que parlàvem dels Reis, molts nens, molts joves els portaran doncs, un mòbil nou, amb noves tecnologies, i cal dir que és molt important que es faci un acompanyament. Que no se'ls deixi sols. Es parla de tota la problemàtica, ja sabem, tota la problemàtica, n'hem parlat moltes vegades, consum precoç de pornografia, addiccions, tota la... Però és veritat que cal acompanyar-los, i de fet ara hi ha un debat molt interessant tant a les escoles com les famílies, doncs d'endarrerir el que és l'arribada del mòbil a casa, o bé les escoles directament de prohibir-lo. Però com dèiem, cal dir que és important acompanyar els infants, els joves, no deixar-los sols, i nosaltres en aquest reportatge que ha fet el nostre company, el Macià Grau, entre d'altres hem parlat amb el Pep Borrell. Ell és metge de professió i pare de família i això ens diu.
I que clar, jo crec que el tema temps i el tema lloc són importants. I clar, llavors una altra cosa importantíssima, que això sí que m'agradaria que ho processis, és que els pares hem de donar exemple. I que llavors moltes vegades els pares exigim als fills que no estiguin amb el mòbil i nosaltres estem amb el mòbil. I a vegades diem, no, és que estic inclús resant, arribem a dir. Perquè no, és perquè tinc tot, jo aquí tinc el Nou Testament, i tinc les oracions, i tinc tot aquí a la mòbil, i és veritat. Però clar, el nano t'ha vist jugant al Candy Crush i resant. Llavors, si veu tot el rato amb el mòbil, no sap què estàs fent.
Suposo que això ho ha posat en Macià.
Sí, és molt bo, això. És que, a més, jo tinc una imatge d'un dia per Barcelona que em va impactar una mica, que era una mare mirant absorta el mòbil i la seva filla llegint un llibre al seu costat. Em va impactar
boníssima,
moltíssim.
Aquesta.
És veritat que les dues estaven absortes en el seu món, no? Però, clar, no deixava de ser curiós, la mare amb el mòbil, la filla amb el llibre.
Sí, 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 sí.
Realment, si hagués pogut, hagués fet una fotografia, però no em vaig atrevir a fer-ho.
Com que l'important és l'exemple, jo li recordaria també a Pep Borrell que si fins i tot una presidenta del Congrés dels Diputats la van pillar jugant al Candy Crush, clar, és que després què volem? Saps el que vull dir?
Però és molt important això que dèiem de l'exemple.
Sí,
els pares
sí,
hem de ser exemple. A part de controlar, també hem de pensar què fem nosaltres amb el mòbil. Cal dir, com dèiem, que hi ha influencers positius, perquè en aquest reportatge també parlem de les males influències, entre cometes, però també de com l'Església pot fer servir les xarxes socials pues, per transmetre missatges positius. I el mateix Pep Borrell, que ara l'escoltàvem, té un perfil a Instagram on el segueixen més de 21.000 persones.
Molta gent em diu que li agradaria viure això. Molta gent em diu que això que t'he dit abans, que mai ningú li ha dit res, que què pot fer per conèixer més a Nostre Senyor? M'ho han preguntat molt, però directament. Jo mira de petit, segona cosa, però no m'han dit res, què podria fer? I llavors, doncs, fàcilment, mira, doncs, te segueix aquí, o llegeix una mica l'Evangeli, o baixa't una pàgina d'aquestes de comentari de l'Evangeli cada dia. Molt.
És a dir, és molt important la tasca que fan aquests influencers catòlics en el món digital.
Està molt bé això que ens explicava, perquè sovint diem és que Instagram, és que Twitter... Twitter i Instagram, sense els usuaris, no són res, ni són ningú. Per tant, no maleïm tant la xarxa social, sinó l'ús que en fem de la xarxa social.
Correcte, totalment d'acord. Ara, bé, és veritat que, com dèiem, els infants i els joves els ha de fer un bon acompanyament en aquest sentit, perquè no és el mateix una persona adulta que un infant o un jove. Un altre influencer positiu amb qui hem parlat en aquest reportatge, que ha parlat el nostre company, el Macià Grau, és mossèn Antonio Maria Domènec Guillén. Ell és rector de la diòcesi de Conca i youtuber d'un canal que aplega més de 17.000 seguidors. Ens explica que en els darrers anys ha pogut veure de primera mà la gran influència que poden exercir les xarxes socials en els joves d'avui dia. En aquest cas, parla bastant de la influència negativa. Molts joves que avui dia diuen, no, jo de gran seré influencer, futbolista o multimilionari. Això ens diu mossèn Domènec.
Ideas que uno tiene tienen que adecuarse con la realidad. No es al revés. La realidad no viene a ser lo que yo quiero que sea, lo que yo me imagino. Entonces, los chicos que ahora quieren ser todos influencers o futbolistas o multimillonarios... tienen que darse cuenta de que para conseguir los fines hay que poner los medios y que en muchas ocasiones esto no ocurre.
Cal dir que el que s'escolta que va fent és el Macià, que va fer l'entrevista, i a més s'escolta la cullereta de cafè. No sé si era un cafè llet o què era, però se l'escolta, cosa que ens diu realment de... Es parla d'aquesta proximitat que tenim els periodistes fent aquestes entrevistes, molt casolanes, podem dir, no?
Sempre.
Jo t'he de dir que jo em vaig especialitzar a fer entrevistes a les cafeteries, llavors els tants de veure horrorosos en aquest sentit de la cullereta al cafè. Bé, escolta. Va. Tot i que les xarxes socials poden ser un gran risc present a la vida quotidiana dels joves, amb l'aparició dels influencers catòlics, com dèiem, s'ha posat de manifest que també poden tenir un paper essencial per connectar l'Església amb els joves. I, de fet, hem anat a buscar també un exemple concret, que és l'Arquebisbat de Barcelona, l'Església Diocesana de Barcelona, que el darrer any ha vist com augmentava considerablement el nombre de seguidors al seu perfil d'Instagram. Aquest creixement, com dèiem, que s'ha vist reflectit en un augment de visites a la seva pàgina web, s'ha aconseguit, per exemple, gràcies a les noves campanyes que ha dut a terme l'equip responsable de les xarxes de la diòcesi, on treballa la periodista Andrea Pujol, que ens diu això.
D'aquesta manera, doncs, és una manera de fer créixer seguidors i fer créixer tal en l'únic objectiu de fer conèixer l'Església de Barcelona i fer conèixer què fa l'Església de Barcelona, no? Perquè en un món catòlic, la gent més o menys ho sap, però en un món més ateu, un món més secularitzat, no tenen ni idea de què es fa ni què es deixa de fer.
Per tant, com dèiem, hi ha moltes coses positives i, escolta, i animem des d'aquí a seguir xarxes socials, podem dir catòliques, evangelitzadores...
N'hi ha una noia jove, Montserrat, ara no em sortirà el nom.
La Montserrat de Maison?
Sí. Que fa molt bona feina, també, en aquest sentit.
Està bé que em parlis de la Montserrat de Maison, perquè ara ho vincularé amb un dels segons continguts que publiquem aquesta setmana al Catalunya Cristiana, que és que entrevistem el que podem dir un altre influencer, que és l'Oriol Jara. Guionista, productor de televisió i de ràdio, un amic que el vam descobrir, podem dir que nosaltres, a Catalunya Cristiana, el vam fer descobrir al món, perquè cal dir que la primera vegada que el vam entrevistar va ser el 28 de març del 2021. I justament perquè vam descobrir el seu perfil a Instagram i em va cridar l'atenció i vam anar a parlar amb ell. Llavors, quan vam fer aquella entrevista, a partir d'aquí perquè en aquella entrevista ella ens parlava del seu procés de conversió. Uh-huh. A partir d'aquí li vam demanar un seguit d'articles que es deien 10 raons per creure en Déu. D'això, ell en va fer un llibre publicat amb el Bada Editorial i ara podem dir que estem en una segona fase perquè ha fet un segon llibre, que es diu La conversa amb Déu. Per tant, l'hem tornat a entrevistar, som amics, cal dir-ho, i li hem preguntat, entre d'altres temes, per què ell es reivindica com un convers.
Jo no sóc una persona que cregui això des de sempre. La conversió té dues coses bones. No per mi, pels altres. Primera, implica que hi ha algú que no ha estat educat per creure, però que ha vist que és la veritat. Això és útil per la gent, perquè a vegades pensen com, bueno, clar, si no, això és que m'han ensenyat. I l'altra cosa important del ser convers és que tothom ha de ser convers.
Abans dèiem la Montserrat de Mesón, quina era la vinculació, com ho he lligat, perquè la Montserrat de Mesón, cal dir que treballa també a Albada Editorial, sí, aquesta editorial que ha publicat aquests dos llibres, com dèiem, de l'Oriol Jara, el 10 raons per creure en Déu i la conversa amb Déu. Mm-hmm. Hem d'explicar que l'Oriol, com dèiem, s'ha convertit en un influencer de la fe. A banda d'aquests dos llibres, fa una pila de conferències, encara que és veritat que ell ens va confessar que ara vol rebaixar una mica el ritme. Mm-hmm. Ell sempre explica que la seva conversió parteix d'una reflexió intel·lectual i en aquest sentit hi té una influència fonamental la lectura assídua de la Bíblia. De fet, ell sempre va amb una Bíblia de butxaca en català i hi ha un exercici molt interessant que li van fer en aquesta entrevista i que, per cert, podeu veure el vídeo a YouTube, que el tenim penjat al YouTube de Catalunya Cristiana, en què, per exemple, li vam demanar que de forma aleatòria ell obrís la Bíblia, llegís un passatge i ens digués de quina manera il·luminava el moment actual. I, escolta, boníssim, va ser així, Ell va llegir de forma aleatòria, va obrir, va llegir i llavors va fer una reflexió actual sobre aquell text de la Bíblia. I és molt interessant una reflexió que ell fa, que ara l'escoltarem, sí, que ell diu que formar part de l'equip de Déu implica una relació directa i contínua amb la Bíblia, però no un xoc emocional. Uh-huh. I ell diu, compte amb les experiències emocionals en grup.
Perquè conec amb els grups de conversos i de grups que fan retiros de conversió, ¿vale? Uh-huh. ho he viscut i m'han portat a parlar en un munt d'aquests llocs. Uh-huh. Cuidao amb les experiències emocionals en grup. Cuidadí. Ja ho pots posar?
Sí, sí, ho posaré.
Vigileu amb les experiències emocionals en grup, perquè Déu no vol que ningú us empenyi emocionalment a fer res. Déu opera, ell, en llibertat, en vosaltres.
Espero que ho posessis,
Sí, ho vaig fer. I no només ho vaig fer, sinó que ara, encara més, ens en fem ressò amb aquest tall de veu. Perquè em semblava molt interessant aquesta reflexió que ell fa sobre aquests recessos, moltes vegades, que comporten això, com deia, un xoc emocional. En relació amb la Bíblia, clar, aquesta conversa amb Déu, que és aquest segon títol del llibre seu, ens parla d'aquesta conversa pregària, i a ell li van voler preguntar com prega l'Oriol Jara, però també com transmet la pregària, ell que és pare, recordem-ho, de 4 fills. I això ens diu.
Una de les maneres més boniques de pregar és llegir la Bíblia. I li pots fer als teus fills, o pots fer tu sol, però és una pregària. Estàs escoltant en directe la paraula de Déu. És que Déu no en parla. No, sí, sí, et parles, Tens un llibre on Déu t'està parlant. Cada dia allà posat. Cada minut el pots estar sentint.
Endavant. En viu i en directe.
En viu i en directe. I també, doncs, una altra reflexió que ens fa, amb aquesta reflexió que ve amb l'apartat aquest de l'Oriol Jara, té a veure amb la importància no de viure una fe en solitari, sinó de formar part de la comunitat. En aquest sentit, ens parlem de la vida comunitària, de les parròquies. I ell diu que hi ha mancances en aquest sentit i cal fer més comunitat.
Les comunitats catòliques avui en dia tenen un altíssim dèficit de participació activa. Són espectadors. És a dir, tu pots anar al teatre o pots anar a missa. És el mateix. L'esdeveniment és el mateix, formalment. Jo vaig, veig un paio que fa alguna cosa, si tinc sort agafo i em treuen de l'escenari a mi perquè llegeixi, i me'n vaig a casa. I no és això en absolut, una comunitat. La comunitat és que tu què fas? Jo pinto l'església. Molt bé. Tu què fas? Jo dono classes de catequesa.
Joan, important. Tu què fas?
Ai.
Jo faig lectures a l'Eucaristia, llegeixo.
A mi no em facis dir-ho, perquè...
No, escolta. Doncs molt interessant.
Feia, no anàvem segones, eh?
No, sí, sí.
Muntar un pessebre espectacular, per exemple.
Molt bé.
Ajudar.
Doncs això és el que deia l'Oriol. És a dir, la pregunta és què faig i què puc fer per fer vida de comunitat, que no sigui, com dèiem, una fe viscuda, doncs, cadascú amb el seu individualisme. Uh-huh. Escolta, deixa'm dir també, això no té a veure amb el Catalunya Cristiana d'aquesta setmana, però sí amb la newsletter, que és gratuïta, que tothom pot rebre de forma gratuïta el seu correu electrònic, que publiquem, que enviem cada dia per correu electrònic, com dèiem, i que hem publicat a la web, un recordatori perquè fa 20 anys que va morir la Rosa de Olofeu,
sí,
estimada delegada de joventut, i llavors la recordem amb dos articles, la recorda, per exemple, el seu germà, mossèn Antoni de Olofeu, també un company seu durant molts anys com a la delegació de joventut, el Francesc Figueres, i escolta, i podem dir també que la Rosa de Olofeu, com que en any se li fa una missa, també en memòria, en record seu, que aquest any tindrà lloc el dia 8 de gener a les 7 de la tarda a la parròquia de Sant Agustí. Agustí. Crec que valia la pena fer aquest record en aquest 20è aniversari de la mort de l'estimadíssima, molta gent la recorda, Rosa de Olofeu.
Sí, sí, el record que queda. Per cert, que si no ens volem subscriure només a la newsletter, sinó també al Catalunya Cristiana, com ho fem?
Al Catalunya Cristiana, molt fàcil. Podeu trucar per telèfon, podeu escriure'ns a redacció@catalunyacristiana.cat, ens podeu venir a veure directament al carrer Comtes de Belllloc, podeu comprar el setmanari, el trobareu fàcilment a les parròquies, en algunes
llibreries.
El calendari, és veritat, ara. Aquest calendari 2024 de Catalunya Cristiana i Radio Estel, i nous amics, amb unes fotos espectaculars de l'Agustí Codinac. Realment és un calendari que ho recomano moltíssim, perquè tothom que el té val molt la pena, ho vam comentar també la setmana passada. Què més, Joan? És molt fàcil comprar Catalunya Cristiana, subscriure's... No sé. Si no ho feu, és perquè no voleu.
El
podeu demanar per Reis. El podeu demanar per Reis.
Ah, mira,
podeu
bona
demanar
aquesta.
Per Reis una subscripció a Catalunya Cristiana.
Per què no?
Per què no? Que es pot fer amb el format paper, la subscripció, o bé amb el format digital.
No és boníssim,
tant,
aquest, eh?
Un bon regal de Reis, seria aquest.
Allò que a vegades estem... Ai, 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 que és que no sé què regalar, no sé què regalar.
Correcte,
escolta'm.
Una subscripció.
Ni tan mal. Munté, gràcies. Bona
Vinga,
nit de Reis i bon dia de Reis.
Que
eh?
Vagi molt bé el Reis.
Adéu.
Reis, regals i Ràdio Estel. Un dia radiant.
Senyor Cabrera, no podem tornar-li a connectar la llum per Nadal perquè té factures pendents de pagament. Em sap greu. Senyor Cabrera, no tenen a ningú que els pugui ajudar.
A Catalunya, una de cada tres llars té dificultats per fer front als subministraments, al menjar o al lloguer. No ho permetis, tu hi tens molt a veure. Fes que aquest Nadal s'ompli de petits miracles. Fes el teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules Il·lusió Anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Què passa al món? Amb el politòleg Oriol Vidal Barraquer.
Nou minuts que passen de les 10 del matí. Barraquer, què tal?
Molt bé.
M'he saltat el primer ja.
Sí, no passa res. Aquí estem. De fet, és el mateix.
Què vol dir que és el mateix?
És Vidal guió Barraquer. Ah. El segon és Castells.
Bona aquesta.
Bona aquesta. I, de fet, en aquesta casa, això és en homenatge al cardenal Vidal i Barraquer.
Absolutament.
Sí, que sí, sí.
Hi ha lligams, aquí?
Hi ha lligams, sí, sí. era tio besavi meu, no el vaig conèixer,
sí, evidentment. Sí, sí, sí. Escolta, comencem aquest repàs setmanal.
Som-hi.
No amb Vidal i Barraquer, no, sinó amb un altre. No és il·legal, eh?
No és il·legal. Ui, perdó.
Ui, mira.
Això sí que hauria de ser il·legal. Perdó.
Bueno, aquells talls que guardarem, eh? I que ens agraden tant els que fem ràdio.
Vaja. No és il·legal. Bueno, ja ho veurem si no és il·legal, perquè de moment el que tenim és que una de les coses que ha passat aquesta setmana és que PP i Vox han presentat les seves propostes d'esmena a la totalitat de la llei d'amnistia.
A quina més esbojarrada,
eh? A quina més esbojarrada, sí. És aquesta competició a veure qui la diu i qui la fa més grossa entre PP i Vox, que té segrestat el PP lluny del centrisme del que teòricament fa gala, sí, no? A mi hi ha una cosa que em sembla molt interessant de la proposta, sobretot del PP, que és afegir al Codi Penal la convocatòria de referèndums il·legals. De fet, tornar a afegir, perquè la convocatòria de referèndums ja havia estat, sense autorització, ja havia estat al Codi Penal. La meva pregunta, quan apareix aquest tema en el debat, sempre és per què culleres hi ha un seguit de gent que va entrar a la presó i se'ls va condemnar si convocar referèndums no és il·legal, no? Clar. Clar, aquí el que va passar és que els tribunals, per intentar condemnar algú per haver convocat un referèndum, van haver d'estirar el que és el delicte de sedició per fer-hi encaixar uns fets que, vaja,
jo
recordo
des
del meu punt de vista no ho eren.
Des del primer dia, Oriol, des del primer dia que va haver una manifestació no convocada, des del principi no convocada, després s'hi van afegir les entitats, però aquella manifestació davant del Departament d'Economia no era convocada. Es va parlar des dels mitjans de comunicació d'arreu de l'Estat, no des del món de la política, de tumulto. I aquella paraula que va passar com desapercebuda al primer moment, després va servir per posar a presó segons qui.
És ben bé així.
Quina emprenyada m'ha agafat ara de cop.
No, no, però és que és que
van així.
Va anar ben bé així. És interessant perquè, efectivament, van començar a enfocar, no?, tot el relat sobre el que estava passant,
sí, sí,
en un seguit de conceptes legals que van permetre després una sentència que, des del meu punt de vista, és injusta. Llavors, en aquestes esmenes a la totalitat, el PP s'inventa un delicte. S'inventa un delicte, té dret a fer-ho, eh? Diguéssim,
sí,
el PP
sí,
és un partit, és legislador, i els legisladors poden inventar delictes, però que és el delicte de deslleialtat institucional. Constitucional. I a mi això em genera un dubte, i és... s'ha de ser lleial a la Constitució? És a dir, una cosa és haver-la de complir, no? Mm-hmm. Entenc que és una llei, i per tant les lleis s'han de complir. L'altra cosa és que aquesta llei, a més, et reclami lleialtat. Dir, escolti'm... jo no qüestionaré que el que està establert en les lleis els hem de complir, públics i privats, però altra cosa és que, a més a més, vostè em demani que a mi això m'agradi i sigui lleial, no? Escolti'm, jo puc...
No sé, perquè ara m'ho respondràs tu, Oriol, això, però els polítics, sobretot els del Congrés, quan se'ls dona l'acte de diputat, allò que juren o prometen és la lleialtat a la Constitució o no?
Juren la Constitució, no, ara no sé exactament si en el redactat de la promesa o del jurament hi ha la lleialtat, però una cosa és els polítics. L'altra cosa és...
No, jo parlava del món polític,
clar, l'altra cosa no són organitzacions privades, que aquest és l'altre element bèstia, no?
Clar.
I és que el PP està proposant dissoldre partits, i no només partits, organitzacions privades que hagin impulsat referèndums i declaracions. I fins i tot poden, en aquest, si s'aprovés aquesta llei, cosa que no passarà, poden fins i tot arribar a suspendre l'activitat de partits i organitzacions si es fa col·laboració activa a iniciatives d'aquest tipus que ells consideren deslleials a la Constitució.
Cosa que em va fer molta gràcia perquè va sortir rapidíssimament el Partit Popular a explicar que no parlaven d'il·legalització, per la banda dissolució.
Sí, moltes gràcies. Moltes gràcies.
Molt agraïts.
Moltes gràcies. És una argúcia conceptual, diguéssim, per intentar diferenciar-se del que fa Vox,
exacte,
no? Que el que fa Vox, diguéssim, és anar un pas més enllà. Ells sí que parlen d'il·legalització, no és la primera vegada, fa molts anys que defensen la il·legalització els partits que defensin la independència, però és que volen il·legalitzar fins i tot qui negoci, és a dir, qui tingui tractes amb aquests partits. Evidentment, això és un menyspreu a la diversitat d'opinió, a la diversitat ideològica que la pròpia Constitució reconeix, no? És a dir, què hi ha de menys lleial a la Constitució que carregar-se en els principis, no? I en principi la Constitució d'un estat democràtic defensa i fins i tot promou la pluralitat d'idees, no? D'idees que es puguin vehicular políticament. Per tant, una vegada més, diguéssim, com diu sovint el PSOE, sota la pàtina d'intentar defensar la Constitució, s'estan passant pel forro els seus principis més bàsics.
No només això, sinó que, clar, m'estava plantejant sobre tot plegat, si, ja es va parlar en el seu dia també, si s'està o no, no sé si estàs d'acord o no, per això t'ho vull preguntar, si s'està euskaditzant el procés català.
Clar, és interessant això, no? Perquè, efectivament, la resposta que pretén, que el PP i Vox pretenen que tingui l'Estat en relació a Catalunya és una resposta similar a la d'Euskadi, no? És a dir, presó, il·legalització de partits polítics, il·legalització d'organitzacions privades... Però aquest relat és molt difícil de sostenir, perquè tu, en una situació de terrorisme, no? Evidentment, la resposta que has de donar és una, i en una situació en què el repte que tu tens no és amb violència, i no és amb morts, i no és amb bombes, les eines han de ser unes altres, necessàriament, però pretenen aplicar les mateixes, i com que la llei no està feta per aplicar llei antiterrorista a gent que no és terrorista, han d'intentar inventar i crear tot un nou corpus legal per intentar poder aplicar les mateixes vares de medir que tenien amb els terroristes amb els que no ho són.
Va, que al món hi ha més notícies. Canviem de plana.
Som-hi.
Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all
I malauradament hem de seguir parlant aquests primers dies de l'any, i crec que anirà per llarg la cosa, de guerres.
Sí, malauradament, perquè el conflicte a Gaza segueix, la guerra de Gaza segueix, i com totes les guerres...
No sé què deu quedar a Gaza, ja.
No ho sé, sobretot al nord està destrossadíssim, perquè la resposta completament barbàrica per part d'Israel, dels també barbàrics atemptats per part de Hamas, no? Estan sent duríssims contra Gaza, contra Hamas, però malauradament també contra la població civil de Gaza, no? La guerra de Gaza està tenint ramificacions més enllà de les seves fronteres, és un conflicte històric i, a més, un conflicte regional, no?, amb moltes implicacions regionals. I una de les regions que sempre està afectada pel que passa a Israel és una regió bastant llunyana, que és els Estats Units, com a principal aliat d'Israel. I una de les coses que ha passat aquesta setmana en relació a això és la dimissió de la presidenta de la Universitat de Harvard, que vindria a ser com la rectora de la Universitat de Harvard, no? Després que unes declaracions seves al Congrés, on alguns consideren que va ser tèbia a l'hora de condemnar expressions contra Israel, fins i tot expressions antisemites dins els campus, l'hagin posat a ella en el focus de mira i s'hagin destapat casos de plagi. Recordeu que quan parlem de plagi, el concepte acadèmic de plagi és diferent al concepte popular que tenim de plagi, no? És a dir, a vegades pensem en plagi, pensem en algú agafat, ha fet un copi i ha enganxat. Però no,
no només.
L'acadèmia, no?, té unes normes de citacions, de com has de referenciar exactament tot allò que has llegit per produir un text científic, no? Sí. I a vegades, si no has complert totes les normes i no has citat exactament tot allò que havies de citar segons aquestes normes, allò és plagi. Per tant, no ens imaginem que aquesta senyora ha fet un copy-paste, no?, perquè probablement el que ha fet és no citar bé algunes de les seves...
Què em sembla?
De les seves fonts.
I ara surto de tema, però ara el tornarem a agafar, però és el que em sembla el que es va agafar el Partit Popular quan va criticar aquell famós treball de Pedro Sánchez, etc, etc, etc. És evident que Pedro Sánchez no va plagiar un treball sencer.
Exacte.
Hauria citar malament alguna cosa i d'allà em va sortir la paraula plagi i apa, som-hi al circ mediàtic.
Això mateix. Tinguem un compte sempre que es parli de plagi en el món acadèmic. Això no vol dir que no sigui greu, eh? És a dir, una de les coses que han de fer els acadèmics és citar bé les seves fonts. Sí. Però no ens imaginem allò... No ens imaginem, per la gent de la meva generació, que han fet els treballs amb Patata Brava. Recordeu Patata Brava, que hi havia a la universitat? Era una plataforma online on hi havia treballs d'universitat que tu podies anar reutilitzant. No us imagineu això, els de la meva generació. Sobre el terreny a Gaza, el conflicte no sembla que s'hagi d'acabar. I durant aquestes vacances he estat parlant amb gent una mica connectada amb tot això. I el problema, el que és més greu, i ja ens ho podíem imaginar, és que sembla que aquest nou conflicte allunya per una generació la possibilitat de pau a Israel i Palestina. Perquè el dolor és tan gran a banda i banda, m'explicant una cosa interessant, i és que la percepció a Israel és que durant l'atac a Hamas no només hi van participar components de Hamas, sinó que població civil de Gaza, que havia una situació molt dura i que estan molt enfadats amb Israel i tenen molt d'odi, van també creuar la frontera i també van cometre actes de terrorisme a Israel. I això genera una sensació de...
Això s'ha de demostrar, eh?
Exacte. Sí, no, això s'ha de demostrar. Però el fet que hi hagi aquesta sensació per part de la població israeliana dificulta fins i tot per la gent més progressista d'Israel i menys pro Netanyahu la possibilitat d'arribar a la pau. I aquest és, diguéssim, més enllà. I probablement és el primer focus, eh? Les morts a banda i banda, sobretot a Gaza, perquè n'hi ha moltes més, eh? Però el problema és que això allargarà el conflicte.
Però el problema és aquest, Oriol, el que deies, que les guerres, les maleïdes guerres, hi entenen poc de raó i tot és tan visceral que bé, aquí parlem de sentiments, dolor, no és més que un sentiment. És,
exacte.
I parlem de sentiments... que, clar, són crus i són durs.
Són molt crus. I, a més, és una guerra que també, en la lògica d'allunyar la pau, no, està allargant la vida política de Netanyahu, que és un falcó, per entendre'ns, no, en conceptes de política internacional, i que aquesta guerra li està permetent mantenir-se al poder perquè tenia ja una gran oposició dins d'Israel i ara, evidentment, en una situació d'atac o de guerra, no, la població té tendència a mantenir l'estabilitat.
I de Gaza, d'Israel, tornem a casa nostra i tornem cap a l'Ajuntament de Barcelona.
Vamos amarraditos los dos, espumas y terciopelo. Yo con un regrujir de almidón y tú serio y altanero. La gente nos mira con envidia por la calle. Murmuran los vecinos, los amigos y el alcalde.
Deixeu-me fotre'm una mica amb ell, que m'hi foto poc, però...
Ai...
Mira el Barraquí que deia ara, els de la meva generació, només escolten les cançons que es porten a vegades. Qualsevol es podria pensar que té 60 anys, no, tinc, però no.
No, en tinc 34. Però és veritat, fas bé d'aclarir-ho, perquè l'audiència podia pensar...
T'ho dic perquè a mi em passa el mateix.
Escolti'm, tenim gustos musicals ja vintage. Ara, ja està, no si passa res. Està de moda el vintage, també.
Va, l'Ajuntament.
Va, l'Ajuntament. Ara, escoltant a la Maria Dolores Pradera amb Amarraditos, no m'he donat de fins a quin punt era bona triar aquesta cançó, perquè ara, parla dels dos amics i l'alcalde. Perquè del que anem a parlar és d'una altra notícia d'aquesta setmana, que és la sortida o la possibilitat d'un acord entre Collboni i Trias a l'Ajuntament, no? Aquesta setmana es va filtrar una notícia, no sabem exactament per part d'aquí, però interessada probablement, sobre que hi ha una possibilitat d'acord important perquè Trias per Barcelona, Junts a Barcelona, diguéssim, s'incorpori al govern municipal. Aquesta incorporació seria en principi sense Trias. Trias ja ha dit, ja ha confirmat que quan aquest acord passi o no passi definitivament, ell marxarà. En principi, aquest acord no hauria de modificar l'alcaldia de Barcelona. Sembla difícil que Collboni renunciï a l'alcaldia. I probablement podem afirmar que aquesta aproximació entre Trias per Barcelona, Junts a Barcelona i PSOE està facilitada o una mica beneïda, no, per aquesta aproximació entre PSOE i Junts a l'Estat que ha permès la investidura de Pedro Sánchez.
Ja vam dir que passarien coses, ho vam dir abans de les vacances d'estiu.
Ho vam dir, ho vam afirmar, exacte, i ho estem començant a veure. Ho vam veure a Navarra, no?
L'Ajuntament de Barcelona entra en joc.
Entra en joc aquest possible pacte. No. És evident que a Barcelona és on Junts té més vocació convergent, no? Perquè... aquesta possibilitat d'entrar al govern perquè tens vocació, bàsicament, de governar, que era molt convergent, no? És de Convergència, un partit amb vocació clarament de govern.
Trias és molt convergent.
I és molt, exacte.
No passa res per dir-ho, però no. Està la línia convergent i ell no se n'amaga.
No, ell representa aquesta, la convergència que queda dins.
Sí.
Si això és compatible amb el relat global d'afronta amb l'Estat... Abans ho era menys que ara, no? Perquè és veritat que Junts està adoptant un paper nou. De fet, avui hem vist una dinàmica negociadora de Junts que també fa uns mesos era impensable, no? I és que Junts ha dit que no votarà a favor de la convalidació dels decrets, de les primeres votacions de decrets del govern de Sánchez, Però és veritat que hi ha hagut una negociació aquí, que Turull i Santos Cerdán es van reunir ahir a Barcelona per parlar d'això i que, per tant, la porta està oberta i fins i tot Turull no ha negat que si es modifiquen aquests decrets i algunes de les coses que preocupen a Junts es canvien en aquest redactat, doncs es pot arribar a votar a favor. Per tant, sabíem que aquesta seria una legislatura difícil per Pedro Sánchez per poder quadrar a tots els seus aliats, no? Encara que siguin aliats circumstancials, i ho estem començant a veure, i ho començarem a veure amb temes de política pública pura i dura.
Bona relació, últimament. O sembla ser que... no sé si bona relació, però que millora, segur, perquè almenys parlen.
Hi ha relació, perquè és que fins ara no n'hi havia, no? És a dir, havíem sentit a líders de Junts parlar dels botxins del 155 per referir-se al PSOE, i això ha canviat, clarament ha canviat.
Qui no té, amb qui no té bona relació Junts és amb nosaltres, eh?
Exacte.
I aquesta relació són aigües d'un altre panell, que en diuen.
Ben bé. I posem Who Are You perquè...
Et aigües, són figues.
Tens raó, sí. L'aigua en un panell no crec que hi aguanti. Who Are You per què? Doncs perquè ahir el PP, no?, va fer una mica de... No sé de qui m'està parlant vostè quan em parla de Junts, no? I va haver-hi un moment, abans d'ahir, diria, que va ser un moment una mica ridícul del PP, en el que, de manera simultània, el... portaveu del PP, Tellado, i Daniel Cirera deien coses una mica diferents, una en la roda de premsa i l'altra a la ràdio, sobre el fet de si s'havien reunit o no amb Junts per negociar la possible investidura.
Clar.
És una notícia a mitges, aquesta, perquè, de fet, recordeu que durant les negociacions d'investidura hi havia hagut fins i tot declaracions del PP on deien que la tradició de Junts, no, era d'un partit, diguéssim, d'ordre, venien a dir, no?
Va modificar el discurs just a tocar de les eleccions. No en campanya electoral,
no,
però
exacte.
Sí a tocar de les eleccions.
Aquest era una mica el discurs que era una mica l'hablar en català de l'Aznar en la intimitat,
exacte,
no?
Sí, sí.
Hi va haver com un intent del PP de dir, bueno, escolti'm, potser la porta oberta amb Junts la podem tenir. Mm-hmm. Això va durar poquíssim, perquè, com hem dit, el PP té els ulls posats a Vox i, per tant, en aquesta lògica no poden ni molt menys donar legitimitat al partit de Carles Puigdemont. Però tot i així, diguéssim, hi va haver aquesta obertura. El que va passar aquesta setmana, bàsicament, és que van intentar rebaixar el que alguns van qualificar de reunió de negociació d'una possible investidura a un mer cafè on Junts va explicar...
Ara queden per fer cafès.
Exacte, ara queden per fer cafès. S'ha de dir que en la política hem de recordar sempre que hi ha molta més cordialitat als passadissos que davant de les càmeres i que com és normal, d'altra banda, no? Tots tenim companys de feina amb qui no estem d'acord, amb qui veiem les coses diferent, però ens saludem cada matí i fins i tot a vegades hi coincidim per fer el cafè, no?
Sí, sí, sí.
Això en política també passa. Què és interessant aquí? La veritat és que, com deia abans, poca cosa. Perquè, és a dir, al final és evident que Junts i PP no tenen... No hi ha les circumstàncies perquè Junts i PP pactin ara mateix. També és normal que, i si hi hagués una trobada, si va haver aquesta trobada, Junts digués, escolti'm, jo vull autodeterminació i amnistia, i el cafè fos molt curtet, diguéssim.
Ens parlaves d'aquest ridícul del Partit Popular aquesta setmana per aquestes informacions contradictòries i encara afegiré un ridícul més, que és demanar la dissolució amb un partit que gairebé amb el que gairebé pactes.
Sí, sí.
Que és el súmum, això, ja, eh?
És el súmum de la hipocresia, efectivament. Demanar la dissolució d'un partit és sempre... Vaja, jo crec que és una barbaritat, sobretot, insisteixo, eh?, quan no hi ha causa de terrorisme. Que l'Estat es vulgui blindar de possibles declaracions d'independència, home, això es pot arribar a entendre. Però que la via de fer-ho és intentar posar les coses difícils a qui defensa una idea que en si no és ni inconstitucional ni antidemocràtica, que és la independència i un referèndum, no? Home, és poc compatible, com dèiem abans, amb els principis constitucionals.
Per cert... Notícia d'última hora, que la comunitat valenciana acaba de tornar a obligar els centres sanitaris a usar la mascareta.
Ah.
Ho dic perquè està passant, està caient la que està caient, malgrat estem parlant molt de les festes de Nadal i tot això, però em sembla que a València i a casa nostra se'n comença a parlar, però a València ja fa dies que se'n parla d'una situació als centres de salut bastant preocupant. Com a mínim, bastant preocupant.
Jo crec que aquí teníem una cosa, per afegir, la pandèmia ens hauria d'haver ensenyat als ciutadans a utilitzar la mascareta de motu propi quan tenim algun símptoma de virus respiratori i potser ho estem fent menys del que hauríem de fer. No? Jo em quedo amb aquesta reflexió.
Ai, el que ve ara.
Ai, el que ve ara.
Desde esta noche cambiará mi vida. Desde esta noche no quiero ese día más abandonada. No quiero serlo, no quiero serlo. Cuántas lágrimas he derramado, cuántos pesos he desperdiciado. Él decía que era culpa mía, que anulaba yo su libertad. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso.
Rafaela Carrà, que és molt divertida, el tema no és gens de divertit.
El tema no és gens, em sap greu per la memòria de Rafaela Carrà utilitzar aquesta cançó per parlar d'ella, però la cançó és Fiesta i el tema que hi ha aquí era una fiesta només per alguns dels que hi participaven, perquè estem parlant del cas Epstein, no? Uh-huh. I és que ahir es va fer pública una primera tanda de documents del sumari contra Jeffrey Epstein.
Sí, senyor.
Per recordar una mica i refrescar una mica aquest cas, perquè aquí a casa nostra n'hem parlat relativament poc, d'això. És un cas molt americà.
Trobo que sí.
Però, i n'hem parlat relativament
poc. També
trobo
que en els propers mesos igual en parlem més.
És molt possible que en parlem més, sí, sí. Qui era, diguéssim, Jeffrey Epstein, no? Jeffrey Epstein era un magnat financer americà, un home d'aquests que es diuen fets a si mateix,
sí,
no? Perquè venia d'una família normaleta i va acabar sent multimega milionari, per entendre'ns, i té una història de pel·lícula, una persona envoltada amb luxe, amb grans contactes, amb polítics, rics, famosos...
Acabes de saber ben bé per què.
Exactament, un senyor que va escalant, i que el 2005 va tenir una primera denúncia per abusos sexuals, i arrel d'aquesta denúncia s'ha destapat, o es va destapar, una presumpta, de moment, trama sistemàtica d'abusos. D'abusos com? Doncs amb festes molt passades de voltes, amb gent molt rica i molt famosa, i amb noies, algunes d'elles menors d'edat, a qui es pagava per sexe.
Per tant, xarxa de prostitució.
Per tant, una xarxa de prostitució, tratar blanques, de primera magnitud i de primer ordre. Aquí, Jeffrey Epstein va ser condemnat per uns primers casos i estava a l'espera de judici, es va suïcidar a la presó. La seva parella, que semblava que era una de les col·laboradores necessàries, està a la presó per aquest mateix cas. I les notícies arrel d'aquest cas són un festival de noms de personatges coneguts, no?
Ara coneixem aquests noms,
que han anat apareixent. N'han aparegut alguns de nom, de nous. Algun que ja coneixíem, que és el príncep Andreu d'Anglaterra, germà del rei Carles, contra qui hi ha una denúncia específica per part d'una noia d'haver mantingut relacions sexuals quan ella era menor d'edat. Aquest senyor ha estat una mica, diríem, bandejat de la família real, però és una veritat a mitges, diguéssim. És un senyor que no té exposició pública
no,
com a monàrquic, però jo crec que segueix vivint molt bé, diguéssim. Per tant, aquest és un dels noms. Altres noms són, doncs, Bill Clinton, David Copperfield, fins i tot un nom que ha sorprès molt a tothom, que és Stephen Hawking, el científic. Recordem, però, a l'hora de llegir aquestes notícies i les llistes de noms, el que s'ha fet públic, diguéssim, són tots els documents del sumari, o una part dels documents del sumari, on hi ha noms de diferents persones. Aquests noms poden aparèixer en correus electrònics.
No vol
com
dir
rumors,
que
com
participessin d'aquestes festes, o que, tot i ser-hi, ho dic perquè David Copperfield, per exemple, surt amb un d'aquests papers. I a mi em va sobtar molt el nom de David Copperfield. I després, llegint, vaig saber que hi era gairebé per casualitat en una d'aquestes festes i no va participar de cap mena d'abús sexual. És més, va avisar amb una noia d'aquesta tratada blanques, diguem-ne, i li va dir, sabeu el que us estem fent?
Vull dir que imagina't. És a dir, fins i tot, un altre dels noms que s'ha sortit és Donald Trump, que sortia en alguns tuits de mitjans aquests dies, i no hi ha cap document d'aquests que s'ha fet públics on es digui que Donald Trump va participar en aquestes festes, però el seu nom apareix.
Sí, sí,
apareix,
sí,
en correus electrònics, en declaracions així, no? Una de les coses que ha produït aquest cas és una teoria de la conspiració molt bèstia als Estats Units.
Ui.
Molt bèstia, per part de... Clar, aquí hi ha un element, i és que el fet que els Clinton tinguessin molt bona relació amb aquest senyor ha permès que gent de posicions de dreta i d'ultradreta als Estats Units...
Ja hi som, clar.
S'abonin a aquesta teoria de la conspiració, segons la qual aquí hi ha, doncs, tota l'elit mundial aquí implicada, no? Anirem veient, això té una història llarga, és un procediment judicial molt complicat, i, evidentment, el fet que s'amaguin noms a vegades és per protegir les víctimes, no? És a dir, hi ha algunes noies que estan a dins d'aquest sumari, per tant, els noms d'aquestes noies s'han d'amagar dels documents. Per tant, paciència i no caiguem allò en la temptació d'abonar-nos en teories conspiratives.
De fet, no només això, sinó que moltes d'aquestes teories conspiratives, és divertit com posen alguns dels seus titulars, no diuen que Epstein es va suïcidar a la presó, sinó que se'l van trobar suïcidat.
Exacte.
A mi aquests temps verbals sempre m'han fet
una de les...
com molta gracieta.
Sí, una de les coses que diuen és que en realitat no es va suïcidar. Bé,
en fi. Arribat aquell moment, això sí que serà una fiesta, veuràs. Judit Casellas, cap de política de Ràdio Estel, què tal?
Bon dia, Joan.
Com estàs?
Perfecte.
És que vam parlar amb la Judit. Sense tu i sense el teu permís.
Mare meva. Ja s'ha espantat, l'Oriol.
Així són les coses que
m'agraden. Estic blanc, ara.
No, que jugaríem... no amb un sobre, sinó amb dos. I els faríem politòleg contra cap de política de Ràdio Estel. T'ha agradat això, ara, eh?
Gamificació.
Vam dir que en faríem un per mes.
Va.
Avui és 5 de gener.
Val.
Per tant, aquests dos sobres que ara en fareu amb tres vaticinis s'obriran el 5 de febrer.
D'acord.
Sí, pràcticament, el dia que caigui la secció, i tornareu a ser els dos aquí, i veurem qui guanya
una competició.
Sí, però, han de ser a més vista, no poden
ser a més vista.
Any vista.
No, han de ser a més vista.
Han de ser a més vista.
No és fàcil, eh? No és fàcil.
I s'obriran cap al 5 de febrer?
I s'obriran cap al 5 de febrer.
Bé?
Sí?
A jugar.
Disposats a aquesta festa?
Sí.
Va. Oriol Vidal Barraquer, com sempre, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Bona nit de Reis, t'has portat bé o no?
Totalment. Jo crec que sí, ja t'ho diré la setmana que ve.
Val, digue'm un xic. Adéu, que vagi molt bé.
Adéu.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, els restaurants i els racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias. La tupinada, amb Judit Casell.
Mi problema no és el gallego o el castellano, mi problema és en inglés.
És una sensació, perquè vas de cap per avall, vas de costat, no ho saps com vas, és una sensació.
Pedro Sánchez Oster.
És una sensació. Judit, bon dia.
Bon dia, Joan.
Què ens portes avui a la tupinada?
Doncs mira, aquest Nadal ha estat mogudet i tinc bon material, que se'n diu. Sí, tinc bon material.
Va, sembla que per Nadal parin les coses, però en aquest cas han passat. A veure què ens portes.
Clar, para les coses, però les xarxes socials no.
Ah, bona aquesta.
Llavors et trobes que els polítics estan molt actius a les xarxes socials.
Ui, que és on la lien, una mica.
Exacte.
Val.
Que aquí és on hi ha les relliscades.
Ai. Va.
A veure, Roger Torrent, que va córrer la cursa de Sant Silvestre.
Home,
ho va publicar
clàssic.
Així en el seu compte d'Instagram, amb la següent frase. El que compta és sobreviure. M'han passat disfresses d'abelles i nens petits, però amb dignitat.
Se'l veu amb ell, disfressat, o no?
No.
Ah.
No, se'l veu...
Hosti, seria boníssim, aquesta.
No, se'l veu simplement
Roger Torrent
de runner i ja està.
Val.
Llàstima. Sí que ens agradaria veure'l disfressat.
Sí, tant. Bravo, Roger Torrent, que està fet una fera, aquest home, per córrer...
Sí, però també t'anava a dir això, que et passin per davant nens petits i... Disfresses d'abelles de cor, perquè, clar, qualsevol persona pot estar en forma i pot anar disfressada d'abella.
El que vulgui.
Però això de que et passin per davant nens petits, parlem-ne.
D'hauria de donar
que ell ho porta amb dignitat, però en el fons sé que no és així, perquè és evident que li toca l'ego.
Li pica, eh?
Li pica. A veure, és evident.
Què dius per les darreres respostes al Parlament, això de l'ego?
Com, com?
Mal, li va fotre una clatellada, va ser Roger Torrent, no? A Dalmases, em sembla, en un dels darrers plens de l'any, li va fotre una clatellada d'aquelles maques, maques.
Però era algú relacionat amb l'ego o...?
Bé.
Anava per allà, la cosa, eh?
Anava per aquí, anava per aquí.
Després ho miro.
Ai, sí, com sigui.
Doncs, de fet, això t'anava a dir, que Roger Torrent no ha publicat en quant de temps ha fet la cursa, per tant, és un senyal que molt content amb la seva marca no està, perquè si no faries bandera de la teva marca.
No, no.
O després és aquesta altra cosa, que a vegades és molt catalana, de dir... No la publico perquè, clar, no vull anar com de sobrat per la vida, no? O sigui, tindríem també aquesta manera de fer. Per tant, no sabem ben bé el motiu per al qual Roger Torrent no ha publicat en quant de temps ha fet aquesta cursa. Per tant, li haurem de preguntar, Joan.
Conseller, que s'hi haurà d'esforçar una mica més i per preguntar-li haurà de venir cap aquí,
aquí,
eh?
Aquí, totalment.
Ara.
Jo no vull posar-me on no em demanen, Joan.
Sí?
Però què creus que guanyarien una cursa, Salvador Illa o Roger Torrent?
Ai, compte aquí, eh? Salvador Illa.
Jo també crec que Salvador Illa. Està molt en forma,
té
l'entrenador personal, està fent maratons...
Sí, no,
vull dir, compte.
Però jo t'ho deia perquè Salvador Illa normalment va més per l'ombra. Igual, saps?
No el veiem venir i...
No el veiem venir i pum!
I pum! I ja ha quedat primer.
En fi, va, que no ens val l'excusa que no té temps d'entrenar.
Que ningú ens posi aquesta excusa de que no tenen temps d'entrenar, que veure que ni que ser conseller portés tanta feina, ni que ser cap de l'oposició fos tanta feina, per favor. O sigui, res, no volem excuses aquí.
Ara.
Molt bé.
Ningú no m'ha vist mai, sempre passejo el 31 de desembre.
Saps qui és aquesta cançó?
A mi clar, és que ara igual dic un nom i no deu ser. És Manu Guix, això, no?
No, o sigui, me referia a qui feia referència.
Val. Això és l'home dels nassos,
És l'home dels nassos, és l'home dels nassos, sí. Doncs t'he posat aquesta cançó perquè hi va haver-hi un tuit de l'exconsellera Maria Àngela Vilallonga,
sí,
que va dir el 31 de desembre, ja heu vist l'home dels nassos?
Sorprenent, també.
T'he de dir que... A mi em va sorprendre, però perquè és una tradició que desconeixia completament, Joan.
No sabies que es feia l'home dels nassos?
No. O sigui, jo sabia que popularment, no sé si alguna vegada havia sentit això de l'home dels nassos, però mai m'havien explicat la història de l'home dels nassos.
Però és molt divertit, això.
Sí.
Perquè li diuen... La gràcia és explicar-li als petits que han de buscar un home amb tants nassos com dies li queden a l'any. Llavors els nens busquen un home amb 365 nassos, clar. Però no. Si és amb tants dies com li queda l'any...
Clar, però perquè hi ha gent que potser ho diu malament i diu com tants dies té l'any.
No.
Has de dir com dies li queda l'any. Has de dir
com dies li queda l'any.
Per tant, tu el 31 de desembre vas veure l'home dels nassos.
Clar. Sí,
jo també, i sense ser-ne conscient.
Veus?
Doncs molt bé, l'exconsellera també va veure l'home dels nassos.
Espera't, que em pregunten el senyor a les orelles si l'has vist.
No? És Jordi Carretero, el tècnic que ara ens està dient aquí si hem vist l'home de les orelles.
No sé què va, espera't. Ah! Diu que és el 29 de desembre, això.
L'home de les orelles?
Clar.
No ho estic entenent, eh? Perquè queden dos dies i li veus dos nassos.
Dos orelles, en aquest cas.
M'ha costat, uf. Encara no ho he entès, ja. No ho he entès, encara.
Sí, no, és igual. És igual, perquè podríem estar així...
Espero que els oients ho hagin entès, perquè jo no ho he entès.
Humor del carretero.
Humor del carretero que només entén ell. Doncs d'acord, a veure, de l'home de les orelles a l'home dels nassos, i passem del 29 de desembre al 31 de desembre i ara a l'1 de gener, perquè l'1 de gener...
Què?
És un clàssic que alguns usuaris de la xarxa X recuperin un tuit de Pedro Sánchez del 2011 dient... Paellita en casa de mis padres, buen comienzo de año.
Paella el dia 1, eh?
Això t'anava a dir.
Sí.
Tu ets de paella el dia 1?
No, home, no, el dia 1 no.
El dia 1 mai, paella.
El dia 1... convida a cosa festiva. Que paella pot ser-ho, també, de cosa festiva, però
és com
no...
molt densa, no? I vens com d'una nit que ja va sopar molt i tot, i una paella, dieu, em sembla com molt contundent.
Perquè m'estàs dient que tu ets de les valentes que el dia 1 va al dinar familiar o no?
Directament no en fem, per sort.
Ah, veus?
Tu, Joan, en fas o no en fas?
Ara ja no. Abans en fèiem.
És que això és ser una persona de seny.
Abans en fèiem i tots amb ulleres de sol, saps el que vull dir?
Vull dir, potser ja venim del 25, del 26, de sopar el 31, potser el dia 1 ja ens no, el podíem ja estalviar. No, clar, jo també estic super a favor de que el dia 1 no es faci dinar familiar. A menys que no hagis anat a dormir gaire tard el dia 31 i el dia 1 et dediquis doncs, a aixecar-te molt aviat i a fer alguna cursa o alguna cosa
sí,
així.
Sí, com sigui, paella segur que no en fem.
No, paella no, segur que no. I, a veure, parlant de Pedro Sánchez, Joan, es veu que a Catalunya hi viu un Pedro Sánchez.
Com?
Com et dius?
Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez. Vull el DNI. Et dius Pedro Sánchez? No fotis. Està traient la cartera amb el mateix. Hòstia!
Gran bondó, eh?
Sí, l'havia de posar perquè aquest moment perdó, dels companys va ser boníssim. Dels companys de RAC1 va ser boníssim. Sí. La veritat que ha de sorprendre, no?, trobar-te de cop un Pedro Sánchez entre el públic i que t'ensenyi el DNI i que realment es digui Pedro Sánchez.
Tampoc crec que sigui gaire difícil trobar molts Pedro Sánchez, no?
No, perquè realment Sánchez és molt comú, i Pedro...
I Pedro jo crec que també deu ser-ho.
Sí, potser Catalunya, clar, no...
Hauríem de buscar un Pere Aragonès.
Pere Aragonès.
Què et sembla,
el que
això?
Sí que hi ha és un Carles Puigdemont.
Hi ha un Carles Puigdemont?
Hi ha un Carles Puigdemont, això ho va treure el diari
Ara. No ho sabia jo, això.
Hi ha un Carles Puigdemont a Catalunya. Sí.
Boníssim.
Sí, doncs estaria bé ara trobar un Pere Aragonès. Aragonès és veritat que no és un cognom...
N'hi ha.
Molt estès, sí?
Sí.
Doncs mirarem aviam si algun Pere Aragonès, si ens està escoltant algun Pere Aragonès, que ens truqui també, perquè estarem encantats de conèixer-lo. I ja saps també que hi ha un altre Joan Trias?
Sí, dos n'hi ha.
Dos?
Sí.
Sí?
Hi ha un Catalunya Ràdio.
Sí.
I hi ha un altre IB3.
Mira, tots periodistes.
A Ràdio Balear.
Si voleu tenir un periodista a la família, poseu-li Joan Trias, la veritat.
Sí.
De Judit Casellas no en conec cap, però sí que he mirat a LinkedIn i també en surten unes quantes. En surten Judit Casellas. Per això t'anava a dir, Joan, que estimeu-vos, perquè el que us vull dir una mica és que no sou únics. O sigui, em sap molt de greu dir, sou únics, però diguem-ne que nom i cognom no sou únics. En Joan me vol matar ara mateix.
No, perquè jo estava pensant, de Judit Casellas... De Judit Casellas sí que n'hi ha una. Només n'hi ha una. No?
Sí. Jo?
Clar.
Ah.
No? De cap de política
de Ràdio Estel, només n'hi ha una.
Ah, aquí volia arribar.
Només n'hi ha una.
Saps què passa? Avui a la peixera estan revolucionats. Ah, calla!
Hi ha un Pere Aragonès?
M'ho dius de veritat, això?
Acabem
de trobar un Pere Aragonès?
El nostre productor per excel·lència acaba de trobar...
No, em sembla... A Barcelona, eh?
Doncs el trucarem, Joan, què et sembla?
Home, sisplau.
Sisplau, hem de trucar a Pere Aragonès.
No, ens posarem en contacte amb Pere Aragonès.
I preguntarem això típic, no?, que quan truca als restaurants o quan fa reserves, una mica com...
Sí.
Com es queden també els de... Els que l'escolten presentant-se com a Pere Aragonès.
Sí. Jo no t'explicaré el cas per proper, però sé, per exemple, de... Mira, un altre Pere
Aragonès.
Dos Peres Aragonesos, ja. Farem una taula de Peres Aragonesos. Què et sembla si féssim una taula de Peres Aragonesos?
Sí, molt bo, Joan.
Sí?
I convidem el Pere Aragonès, també el president de la Generalitat, si vol venir.
Clar.
No, clar, per demanar.
Per demanar,
que
no quedi.
Per telèfon, ni que sigui. Una miqueta de xoc.
Va, farem un dia.
Va, ho farem.
Farem un dia. Jo conec algú proper que va dir els seus cognoms... Li van preguntar una cosa al restaurant, li van dir... Però llavors ho deixem anotat a la compta d'aquest senyor. I escolta'm, saps?
Sí?
Va dir sí.
No.
Sí.
Boníssim.
Ja t'ho explicaré l'altre dia, això. Casellas, gràcies, eh?
Gràcies, Joan.
Vinga, que vagi bé. T'has portat bé, tu, o no?
Jo m'he portat perfecte.
Sí?
Tu també, no, Joan?
Home,
doncs ja està.
Què vols que et digui?
Ja ho sé.
No et diré avui que malament.
No.
I els portarem malament a partir del 7.
Demà, no?
Clar.
Molt bé, doncs
sí, gràcies.
Res, et vaig a fer els vaticinis, Joan.
Vinga, va, som-hi, que vagi molt bé.
Ràdio Estel.
Les últimes notícies, avançaments dels programes, el santoral, les enquestes, els concursos... Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. Busca'ns, connectarem amb tu.